Territori Penedès.
Avui a Territori Penedès tornem a Moja per conèixer un petit tresor del seu patrimoni i també del conjunt del Penedès. La capella medieval que encara avui s'alça com a testimoni silenciós de segles d'història. Aquesta capella, dedicada a Sant Cugat, es remunta a l'època medieval i forma part d'un moment en què l'església era molt més que un espai de culte. Era també centre de vida comunitària, lloc de trobada i referència espiritual. Les primeres referències documentals daten del segle XI, moment en què la marca del Penedès era frontera i els pobles s'articulaven al voltant d'aquests temples que donaven cohesió i seguretat. Des d'aleshores, la capella ha vist passar generacions senceres amb les seves celebracions, els seus moments d'alegria i també episodis difícils que formen part de la memòria col·lectiva. D'arquitectura senzilla, però d'un gran valor històric, conserva elements romànics com l'absis semicircular, la coberta de pedra i els murs amb carreus vistos que li donen un caràcter auster i harmoniós. Aquesta simplicitat no li treu bellesa, sinó que la connecta amb l'esperit pràctic i profund de les comunitats medievals que la van aixecar. La seva dimensió reduïda i la proximitat amb el nucli urbà la feien accessible per als veïns i veïnes, que hi acudien no només per a les celebracions religioses, sinó també per a actes comunitaris que reforçaven els llaços socials. Al llarg dels segles, la capella ha estat restaurada i adaptada diverses vegades, però sempre mantenint la seva essència original. Avui, més enllà de la seva funció religiosa, que ja no exerceix, es pot visitar com a element patrimonial que explica com era la vida quotidiana a Moja i a moltes altres poblacions del Penedès en plena edat mitjana. Ens parla de la importància de la religió en l'organització del poble, però també del valor de la tradició i la identitat col·lectiva. En aquest capítol entrarem en aquest petit temple per entendre la seva història, el seu paper en la vida del poble i, sobretot, la importància de conservar-ho com a part viva de la memòria de Moja i de tot el territori penedesenc.
Territori Penedès.
Soc Josep Tormiralles, soc veí del poble de Moja, pertany al grup de recerca de la memòria històrica de d'Olèrdola i aquí doncs som un grup de persones que treballem per donar a conèixer els espais importants del que pensem que són el nostre municipi. No tan sols espais, sinó també doncs totes aquelles persones que en un moment determinat doncs van fer alguna cosa que pensem que és singular pel nostre municipi. Que va dient que una de les tasques o una de les coses que vam fer doncs va ser estudiar o intentar d'investigar una miqueta el que seria la capella de Sant Cugat de Moja, una capella doncs, que, evidentment, conjuntament amb la Torre de Moja i el sindicat, poder són els tres elements més representatius d'aquest poble. És una església romànica, hem de tenir-ho clar, vull dir, és una església petitona, que al principi era d'una sola nau, amb un absis, després s'hi afegeixen dues petites capelletes al costat, estem parlant ja de 300 o 400 anys després de la construcció, se li afegeix l'espadat de dalt, on hi ha les campanes, o sigui, era una capelleta petitona, suficient, imagino, per la quantitat de persones, no? Sí que és cert que tenim ja notificacions des del 1700 que quedava petita per tota la població que hi podia haver al poble, eh? Però bueno, per això és un altre tema. A dintre, doncs, és típica romànica, austera. Sí que realment quan es va fer la restauració dels Amics de l'Art Vell es va arrebossar d'una manera potser diferent, una manera que potser no seria la més adequada, però que va provocar doncs, que el mobili la tinguem perfectament conservada i que realment doncs, pugui fer un ús i que no té cap problema estructural. Té un absis a darrere amb un petit altar i potser la més característica és que té un taüt amb dues mènsules que la subjecten. A darrere de l'absis també hi ha unes mènsules que demostra l'antiguitat, demostra que pràcticament aquestes mènsules es construïen al segle XI per la característica, són unes mènsules molt no estan molt ben treballades, per dir-ho d'alguna manera, però que són característiques d'aquesta època. I aquest taüt probablement sigui del gòtic, del gòtic barroc. Hi ha també algun escrit on diu que a l'època del francès potser el van saquejar. No se sap ni el que hi podia haver ni el que podia deixar d'haver. I poca com és, hi ha una pica baptismal que sí que és molt antiga, no està datada, s'hauria de fer doncs, un estudi més complet per saber de quina època és, però és la típica capella romànica doncs molt, molt simple, però que té aquest encant de precisament d'aquest espai tranquil i sossegat, no? Amb una sonoritat també molt bona, típica d'aquella època, no? Vull dir, després es van fer les modificacions que pertoquen i adosar-la a el que seria l'església gran. Però la capella és realment bonica de veure, és bonica de veure tant per la part exterior com a la part interior, i ara en aquests moments, doncs, degut al llibre que vam fer, doncs, conté una exposició de l'evolució de la construcció de l'església vella i algunes de les petites modificacions que es van fer en el seu moment d'aquesta capella. Bueno, aquí el culpable és el Pere Mitjans, que va ser un pregoner que vam tenir al poble de Moja, doncs, que es va posar a la dèria, doncs, que la capella aquesta havia de tenir exposició al públic durant uns dies determinats a l'any. I ell es va oferir, doncs, com a voluntari per poder fer. Això va provocar, doncs, que fes moure, per exemple, el grup de l'Ateneu i que ens provoqués, doncs, fer una petita història per poder donar als visitants en aquell moment. Arrel d'això es va produir els 150 anys del centenari de la construcció de l'església, que també va provocar que el grup de recerca, doncs, fes un llibret sobre aquesta construcció, el perquè d'aquesta construcció. A partir d'aquí, aquesta recerca va donar, doncs, unes troballes que ens van sorprendre fins i tot a nosaltres. Vam trobar els planells dels Jeroni Granell, els planells de la construcció, vam trobar uns planells antics que explicaven com era la plaça de l'església anteriorment a la construcció d'aquestes, amb una planimetria molt ben feta, i que ens donava a entendre com podia ser antigament el poble de Moja, no? En aquest cas només era de l'església, però sí que ja ens donava a entendre el que seria la casa gran, que se'n deia la casa de la marquesa de Moja, el que seria la torre on estaria ubicada, i les entrades i sortides que podien haver en aquesta plaça, que eren diferents de les que tenim actualment, no? Tot això, doncs, va provocar que hi haguessin una sèrie de planells. Vam trobar documentació també al bisbat on certificava quin era, doncs, el dia de la consagració de l'església, com es va consagrar, qui va venir a consagrar, una documentació que també vam ajuntar. Vam trobar la documentació dels amics de l'Art Vell on deien que havien vingut a fer aquesta, doncs, diguéssim, aquesta restauració. I, bueno, i això que comentava de l'amic Montaner, doncs, amb uns planells, uns dibuixos fets a mà d'una qualitat increïble, que, doncs, vam pensar que tot això s'havia de publicar i que havíem de retenir, no? Això es publica en el llibre, i el que, doncs, va després demanar la parròquia era la possibilitat de fer una exposició, que se'n van encarregar ells mateixos, una exposició assessorats una miqueta amb el text pel grup de recerca, que, doncs, ve a explicar una miqueta quina va ser aquesta evolució d'aquest espai d'aquí, i que, bueno, que és, pots visitar-la encara, em sembla que és permanent, no que jo sàpiga, doncs, el Pere del que fa precisament és explicar al visitant que vulgui venir, doncs, una miqueta el que va esdevenir això, a més de fer-los una petita ruta pels espai de fora i per l'espai de dintre.
Soc el Pere Mitjans de Moja, de tota la vida. Aquesta colla m'estan preguntant una mica d'informació sobre el motiu de les meves visites que tinc oberta per la gent que ve a fer les visites a la capella. I tot va començar, pues, senzillament, el Pere, que sóc jo, vaig per la festa major de Sant Jaume, que és la nostra festa major de Moja. El dia allà al jardí vaig fer el pregó de la festa major. I dic, carai, dic, el dia de la festa major, dic, la capella tancada, jo que sóc fill del poble, que també he sigut escolar i tal, dic, com és que pot ser això? Dic, bueno, vam acabar la festa major, i un dia que vaig poder parlar amb els senyors del Consell Pastoral, els hi vaig dir, escolti, com és que el dia de la festa major? Diu, mira, Pere, el mossèn i la colla del Consell em va dir, diu, mira, Pere, aquí tens les claus, diu, i obre com vulguis. Dic, ah, doncs moltes gràcies. Jo, doncs, a partir de llavors, si era la festa major el 25 de juliol, jo igual vaig obrir octubre, novembre, vaig començar a obrir. I llavors vam decidir al final d'obrir el primer i segon diumenge de mes. de 11 a 1 vam continuar fent-ho, perquè a la 1 el mossèn fa la missa i llavors ell no vol que hi hagi visites. De totes maneres, el dia de Sant Jaume no es falla. El dia de Sant Jaume el Pere obre i té visites. Encara que sigui el dia de Sant Jaume, sigui gent de fora, sigui gent de casa, venen a veure el Sant Jaume. Jo quan els explico amb la gent, tinc uns fulletons que el senyor Josep Tor m'ha fet uns fulletons, m'ha fet la història, m'ha fet la manera de l'arquitectura com és, la història de la capella, i aquests fulletons els hi presento amb tota la gent quan ve a la visita. A veure, és gòtica, és super romànica gòtica, és super antiga, estem parlant del segle X. Llavors, sobre el segle XI-XII es va fer ampliació de les dues capelles que hi ha al costat. O sigui, la capella era una nau principal. A mi el que m'impressiona més és l'absis, i més vist per fora, que per dintre és maco, no? Però per fora té un encant molt maco, molt maco. Després, a dintre de la església també hi ha un sarcòfag, que realment tots aquests nois de l'Ateneu Mogenc, de la història de la recerca històrica de Moja, també han anat buscant documentacions, però, esclar, totes aquestes capelles, jo crec que eren puesto de pas de la gent. O sigui, que no tenien ni porta. Jo, per mi, era la gent que anava amunt i avall passant per la Via Augusta. Mira, anem a la capella. Passaven un dia o dos o una nit i tornaven a marxar. Jo crec que no hi havia cap més puesto de recull per poder auxiliar una nit. I llavors la gent, com que ho veia, com que estem dalt un turó, doncs veien entre la torre i la capella, venien, passaven la nit i adiós, muy buenas. Hi ha una pica molt maca, molt senzilla, molt normal, que jo crec que també és del segle igual. L'entrada principal també és una arcada, de romànica gòtica, que jo crec que la gent que també ha vingut a dalt al castell, la capella dalt al castell d'Olèrdola, del castell de Dot, és igual que la nostra, perquè jo m'he fixat i fet dibuixos i fet fotos i tot, i dic, si són iguales, han de ser del mateix segle.
No tenim cap data concreta de saber quan es va construir la capella de Moja. Sabem que, si no m'equivoco per dates, és el 1098, hi ha una concessió del papa en aquell moment, doncs, que li dona el monestir de Sant Cugat, o li confirma els drets sobre el poble de Moja i l'església de Moja. Per tant, podem entendre que en aquell moment ja estava construïda, no sabem si 30 anys abans, si 40 o 50. La primera notícia que coneixem del poble de Moja és del 981, on surt Moja, surt documentada, i després la data potser més important i més característica és el 1010, on la persona, l'Adalbert de Moja, parent de la família Vescomtal del comtat de Barcelona, doncs mora amb la campanya o l'expedició que es va fer a Còrdoba, i ell era el senyor de la Torre de Moja. A partir d'aquí, a la seva mort, el que fa en el seu testament, que és un testament que provocarà doncs, un cisma o una rivalitat molt aparent entre vescomtes i comtes de Barcelona, deixa totes les seves possessions a el que és el monestir de Sant Cugat. A partir d'aquí, doncs, podem dir que el monestir de Sant Cugat és el propietari del que seria l'alou de Moja. A partir d'aquí, doncs, entre el 1010 i el 1098, entendríem que seria o hi podria haver la construcció d'aquesta església. A partir d'aquí, què seria Moja en el segle X? Doncs segle X, segle XI, doncs suposo que seria una població petitona, amb una torre. Sempre hi ha la discussió de qui és primer, si la torre o l'església. En aquest cas, podem arribar a pensar o creiem que pot ser una torre, perquè pot ser anterior, sembla ser que hi podria haver algun tema ibero-romà, perquè precisament a Moja també hi ha restes encara íberes. S'han detectat en diferents espais, s'han desparat diferents sitges i, per tant, doncs, demostraria encara més la rellevància. Els medievals, les persones que venen des de Barcelona tornant a ocupar el territori, diguéssim, del Penedès, acaben precisament ocupant, valgui la redundància, els espais que ja tenien altra gent, no? En el cas dels ibers, Visigots ja seria molt exagerat i Sarraïns encara seria més complicat, no? Però en tot cas només fan que ocupar els espais que ja tenien els altres espais. I aquí doncs, ho redifiquen o simplement ho consoliden. És l'efecte de a tot espai hi ha d'haver com a punt neuràlgic, com a punt de començament d'un poble o una església,
o una torre defensiva, no? O és la religió la que fa avançar el territori, o és en aquest cas la torre el que seria l'aglutinament de població, principalment a aquí. I després doncs, hi ha els camps de conreus, els diferents espais, els rius, sistemes de comunicació, diguem-ne com vulgueu. En aquests moments, per què sabem més de la torre? Precisament per la documentació de Dalbert, precisament per aquests judicis que s'entreveuen o que estan escrits i documentats entre la família Vescomtal i el clan Comtal, perquè la família Comtal no accepta aquest testament del seu ciutat d'Albert de Moja, no l'accepta i doncs el que fa és reclamar aquestes possessions per ella, i aquí hi ha un litigi entre les dues parts que farà que després pràcticament desemboqui en una petita guerra civil, no? Això és el que ens fa entreure que hi hagi molta més documentació de la torre i que probablement l'església, si és que no hi havia un temple més antic, probablement l'església estigui construïda després de la mort d'Albert de Moja, que seria del 1010.
He fet un llibre de visites de la gent que va venint i m'apunto la gent que ve, inclús els hi faig fer una signatura i em diu i els hi pregunto de quin poble són. M'ha vingut gent d'Argentina, m'ha vingut gent de Polònia, inclús al temps de la Guerra Civil a la Iglesia Gran hi havia unes pintures fetes que del senyor Ferrepino, ara no me'n recordava el nom, Ferrepino, que aquest senyor havia sigut de Sitges. I aquest senyor Ferrepino, abans de la Guerra Civil, va pintar a l'absis de la Iglesia Gran les pintures que tenim, Sant Jaume, Sant Cugat, que havien Moja havia pertanyut, havia pertès al municipi de Sant Cugat. Llavors tenim Sant Jordi, amb el seu clàssic dragó, i tenim Sant Jaume, que és el patró de Moja de la Festa Major. Doncs aquests senyors, amb la Guerra Civil, aquestes pintures van desaparèixer. La Iglesia Gran es va cremar tota. Va quedar molt malmesa, i aquest senyor Ferrepino tenia uns esborralls, tenia uns dibuixos fets que ell havia fet abans, i després a l'any 42, 43 o 41, no me'n recordo, hi ha unes dates, que també ho va tornar a pintar. I realment d'aquest senyor en va venir una neta a fer la visita, van venir una colla de Sitges amb un bus, I no sé, parlant, diu, jo sóc la neta del Ferrepino. Dic, sí, home, diu, vaja. Diu, doncs m'has de signar el llibre de visites. I em va fer un escrit, també, que va estar molt contenta recordant el seu avi, i em va fer una signatura i una dedicatòria per la capella.
És una capella que ha tingut diferents restauracions, evidentment amb la construcció de l'església gran del costat del 1870, aquesta capella provoca diferents modificacions. Una anècdota, la principal en aquest cas seria que s'ordena enderrocar la capella. I és el governador civil de Barcelona el que en un moment determinat diu que estan fent, que aquesta capella té un valor històric important i que per tant no es pot tirar enrere. Això provoca un canvi a l'hora de fer els planells del Jeroni Granell que fa l'església gran. Com a anècdota, anècdotes de cap aquí n'hi ha diverses més, a la Guerra Civil o abans de la Guerra Civil, per exemple, el 36, els Amics de l'Art Vell doncs, promouen una restauració d'aquesta capella, una restauració que és, si no m'equivoco, estic parlant de memòries del 1936, on hi havia un secretari que era de Moja, i per tant per això fa que aquesta gent de Barcelona doncs, vinguin a restaurar aquesta capella, que tenien també una petita obsessió pel romànic, no? Aquesta capella s'inaugura i després al cap de 4 dies comença la Guerra Civil, per exemple, no? Aquí ve el bisbe, es ve tota la gent, es fa tota la inauguració corresponent i, bueno, anècdotes de la Guerra Civil des del punt de vista de que venen uns milicians de Vilafranca que cremen l'església gran de Vilafranca, la Ràpita i els Monjos, cremen l'església gran i no, o la llegenda el que diu o la Vox Populi el que diu acaba dient és que no es crema la capella perquè no hi havia fusta a dintre, no? En canvi l'altre sí que tenia fusta i per tant aquesta no es crema. I un intent de fer caure el campanar i que doncs alguns veïns del poble doncs, tracten d'evitar-ho. O la salvació de part dels elements religiosos, que hi ha una certa canalla que el pren i l'acaben guardant, elements que després no s'han trobat mai més, per exemple, no? Però que seria tremendament atractiu. Una altra curiositat, per exemple, que et puc explicar és que una vegada es van fer excavacions a darrere o es van fer unes obres de reforma del que seria el carrer Sant Jaume, van aparèixer unes tombes al darrere, no? Immediatament es van tapar i algun dia doncs, la nostra intenció com a grup d'Ateneu doncs, es podia donar un pas més endavant i intentar fer aquesta percepció. Sabem que darrere dels absis d'aquests espais doncs, normalment s'enterrava gent important. dita la llei, feta la trampa. També hem de pensar que al costat d'aquesta església era el cementiri parroquial, i serà un cementiri parroquial fins gairebé el 1890, que llavors l'espai marxa i es treu cap a un altre cantó. Per tant, aquest espai ha estat remogut i ha d'haver estat doncs, ocupat en diferents èpoques de la vida. Seria curiós, no?, poder doncs, excavar una miqueta la part de darrere per saber doncs, si hi havia algun personatge important enterrat en aquest espai d'aquí. Però queda pendent. Aquella persona que li agradi el romànic, aquella persona que li agradi una miqueta la història, que li agradi la història del Penedès, que li agradi la història d'Olèrdola, que li agradi una miqueta en general, quedarà encantat. És una visita que no és llarga, que es fa amena, que hi ha llocs, espais molt propers per poder estacionar el vehicle i que pots venir fins i tot a peu amb un caminet des de Vilafranca i que doncs, després pots arribar a complementar, si vols, amb qualsevol espai. Visita la Torre de Moja, visita el celler cooperatiu, d'una passejada pel poble, un poble encantador en què tenim les vinyes al costat, repetirà.